per
aquella zona, la Colau, no, senyor Trias, quan...
Quina aquesta, l'ara, no?, aquest cap de setmana, Déu-n'hi-ho, com el deixen, final,
ben afinada, a veure si ara matem. Perquè a la gent a vegades diu, jo votaré Trias, a la gent...
És el que em diu, votaré, a mi.
I després se't fotre una patada al cul.
És veritat.
No, però el Trias va dir que ell es presentava pràcticament ni per voluntat pròpia, sinó perquè li deia la gent, obligat per la gent del carrer.
No, ell va explicar, en petit comitè, si tota la gent que m'estic trobant que em diu que em voten votés, jo calaix guanyaria les eleccions perquè només em trobo gent que em diu això. Una de les coses que, del programa del Zona Franca, una cosa que no sabia és que es va descobrir amb el Joan Díaz, és que l'Ostrell
s'ha
fet implantament de cabell.
Què dius? Tan jove?
Sí.
Però escolta, bueno, és el que... Els rumors que corren per la casa.
Què dius?
Surt aquesta arruga aquí. Sí. Ai, aquest ull em cau, l'altre no. Bueno,
és que jo estic pensant a fotre'm botox o alguna cosa, eh? I cabell, i bueno...
Però què et passa amb el cabell? Tens cabell, Joel?
Tinc cabell, però és que els puc comptar. El problema, o sigui, tenir-los els tinc, però en tinc molt pocs. I a més aquí em posen uns polvos.
Ah,
és molt divertit, em posen uns polvos perquè després
que no... Que sembla menjar de peix, d'aquest.
Sí, tic, tic, sí, sí. Tic, però és molt humiliant.
Ja. Però deixa-te'l una miqueta més, no? Una miqueta
més llarg?
No, que t'esperis una mica i després et rapes.
I després em rapo.
Sí.
No m'aconselles fer-me la...
No.
Saps qui s'ho ha fet, això?
Molta gent s'ho ha fet.
A l'Ostrell, em sembla que s'ho ha fet.
Sí. Sí. Això
diuen. Joder, es veu perfectament.
Sí que ho diuen, sí que s'ho ha fet.
I has treballat tu amb l'Ostrell o no?
No, ara fa una secció al matí, però allò, mano a mano, no he fet mai.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Per què dius així?
No... No, no.
Que no ets de la corda de l'Ostrell.
I tant, jo sóc de la corda de tothom, en principi. Davant de la càmera, sempre. Sí, 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 sí.
Fixeu-vos que aquí... Bueno, aquest document és per analitzar-lo, eh? Perquè ell diu que sí, però sembla... La Rossell, abans que hagi dit sembla, ja diu que sí, com que també ho confirma.
Però vaig trobar l'entrevista molt interessant i amb moltes coses que...
Ara, escolta, no hi ha cap problema en posar-se cabell, eh? Escolta.
Que no, hi ha gent que s'ha posat, no hi ha problema.
Hi ha gent que li queda millor o pitjor. Ter Stegen, fins que no va entendre una mica que no era una escombra el que portava al cap.
Quines aturades va fer ahir, és meravellós.
Sort d'ell.
Quin plan, me'l vaig trobar per gràcia, és un tio espectacular.
Vull dir que de vegades no es tracta només de posar-se cabell, sinó que llavors gestionar bé el cabell que t'has posat, que és la segona part.
Doncs a l'Ostrell no se li nota, li queda bé.
L'Ostrell fa una promo, l'heu vist la promo de l'Ostrell?
Sí,
a mi m'agrada, l'heu vist aquesta promoció?
Crema l'arbre de Nadal.
Sí, crema l'arbre de Nadal al final.
Dissabte torna.
Però abans de cremar l'arbre, llegeix tuits crítics amb ell contra el programa. Això està bé, aquesta autocrítica.
Li agrada la marxa, després que es queixa de Cali...
En canvi, l'Eduard ja va tornar dissabte.
Sí, ara en parlarem de l'Eduard. Sí, ara passarem molt més ràpidament, però per acabar... Van tractar d'un tema una mica espinós. M'agradaria veure la vostra opinió perquè van treure el tema de Saúl Gordillo i va anar per aquí.
Tota la teva carrera com a presentadora al Matí de Catalunya Ràdio l'has fet sota la direcció d'un senyor que es diu Saúl Gordillo, que ara té dues denúncies per assetjament sexual quan ja era director del diari El Principal. Tu com ho encaixes, això? Perquè tu has treballat amb aquest home i...
Sí, jo vaig quedar en xoc. Vaig quedar en xoc i em vaig sentir molt contenta per aquestes dues noies que fossin tan valentes de posar la denúncia. Molt valent.
No sé si et sembla vàlida l'excusa d'anar molt borratxo, és una cosa que...
No, ni que anés molt begut, ni que... És que no sé quina altra excusa, no, és igual. No és abús de poder, és abús de superioritat, abús de moltes classes d'abús que no... no.
T'hi has trobat?
No. Jo com a víctima?
Com a víctima, sí.
No,
dic perquè potser és una cosa més comú del que sembla.
No, home, no, que un cap, un superior teu, 30 anys més gran que tu, en una barra demanant una copa, et foti la mà per dins del pantaló, com diu la denúncia, no m'hi he trobat mai. Bueno, situacions masclistes i desagradables, incòmodes, sí. Sí, perquè tots els meus caps sempre han sigut homes. I no vol dir que tots els meus jefes siguin masclistes ni tinguin aquest tipus de comportament, però habitualment em trobo en despatxos, i m'he trobat en despatxos, però com jo, tantes altres dones i noies de la meva promoció i inferiors. Ens hem trobat sempre en despatxos amb homes. I s'han donat situacions incòmodes. Fora i dins del despatx.
Hi ha molt de babós, no?
Sí, això s'està acabant.
Sí, no?
Sí, mira les noies com pugen.
Em sembla molt bé la pregunta del Joel, em sembla molt bé la resposta de la Laura, i està bé que se'n parli.
I
està
nosaltres no tenim cap problema.
Sempre, posar... evidentment, amb la presumpció d'innocència de qualsevol persona que està encausada o investigada.
I nosaltres no tenim cap problema en posar detalls no. del competidor i hem dedicat 5 minutets a parlar de la Laura Rossell. Més coses. El Basté, el fax, gràcies. Va estar convidat. Jordi.
Gràcies.
Què? Pua. Sempre tens present el clapés, eh? Sempre tens present el clapés, eh?
I vaig veure que l'Eduard Pujol, molt content de quin és el Basté, eh?
Sí.
Feia uns tuits abans, sí, tornem a trobar, molta il·lusió... Sí.
Passem molt ràpidament. Una de les coses que va dir, escolta, amb la ràdio ha de passar coses, si no avorreixes a la gent.
Exacte.
Però això sempre ho deia el Cerdà, que el clapés sempre recorda, no? Que passin permanentment coses, no? I que hi hagi, que es creï un clima. I això és molt important, perquè si no passen coses, la gent es pot arribar, diguem-ho, a... La paraula és avorrir, o... Perquè a mi que la gent s'indigni em sembla bé. Que s'avorreixi és més perillós.
Home, veus? Doncs té raó. Doncs té raó.
Sí, totalment.
I va aparèixer Carmel Marchante.
La vaig veure, bravo. La vaig veure amb la Pilar Rahola, les dues,
sí,
parlant
senyor.
De la infantesa
sí,
i de moltes
sí,
coses.
Sí. I no destaca la decebuda que està la Carmel Marchante
home, que és
del que està passant
que
a Catalunya?
Tota la
raó. Home, totes aquelles estelades estaven penjades al balcó. On ha anat a parar?
Ni una.
On ha anat a parar?
Una cosa que em va sorprendre... fa dos o tres setmanes que jo vaig vindre aquí per la promoció del llibre i de sobte vaig veure a Barcelona que no hi havia cap estelada als balcons i em vaig quedar i vaig preguntar què està passant i un amic meu que tu el coneixes, el Carles Llorenç sí. Em va dir és que la gent està decebuda sí. I jo estic decebuda i hi ha molta gent que jo coneixo que està decebuda de lo que està passant i de lo que passa.
Decebuda, cansada,
bueno,
desconcertada.
Sí, desil·lusionada, però decebuda. Jo ho estic, i ho dic.
D'estelades n'hi han. El que passa que estan una mica recremades. Aquest és el problema. Sí. Però jo vaig preguntar això i em van dir que les banderes no s'han de retirar.
Ah, no?
No, que les banderes s'han de deixar fins al final. Fins que desapareixen.
Ja, però és que ja... Es coloreix abans el groc que el vermell. Per
no ho sé, això, però jo vaig dir, però per què hi ha tanta bandera recremada?
Semblen de l'Atlètic.
Hi ha gent que potser, doncs, no té una altra bandera i ja li és igual tot i no, ni se'n recorda que la té penjada, perquè de vegades quan surts per la finestra no mires a baix, no te'n recordes què tens penjat a sota.
Sí, sí.
Però em van dir que les banderes, allò, per mantenir l'esperit de la bandera, s'han de deixar fins al final.
Bueno.
Això és el que em van explicar.
I per acabar, deixa'm comentar una mica el Sálvame el Deluxe del dissabte, perquè va estar Rebeca, la del Duro de Pelán,
sí.
I em va cridar l'atenció...
Anunciava pneumàtics, no?
Sí. Dani, a veure si tu saps com va això, perquè...
T'agrada el jersei del Dani?
Sí, m'agrada molt. Em recorda una mica...
Hi ha gent en classe, hi ha Marc Serra.
Sí,
em recorda una mica...
Hi ha gent que passa calor, com Dani Arbós, i jo que no.
Estil Paul Smith, aquest pullover.
Paul Smith és marca de clapers, no?
Sí, tot és Paul Smith.
Jo, el meu no és Paul Smith. Un
luxe...
A veure, perdona.
Home, Hugo Boss.
Hugo Boss, eh?
Hugo Boss.
A veure què dius.
No, aquí ens paguen bé.
A veure què dius. Molt bé.
Hugo Boss. No, passem ràpidament per la Rebeca. Escolta, m'ha cridat l'atenció, no sé si ho sabíeu, que hi ha una manera de netejar-te, de fer una neteja...
De què?
A veure,
ja hi som, pues, ja hi som.
Per acabar ben alt.
¿Es cierto que conociste a tu pareja en una hidroterapia de
color?
¿Qué pasa?
No, pero cuando ya estaba saliendo con él y tuve más confianza, me hizo la hidroterapia de color.
Pero eso es muy habitual.
La recomiendo porque es muy sana.
Es muy habitual.
Me la hizo él, qué vergüenza.
¿No?
Pero a partir de ahí dije, este hombre
es una lavativa.
Vale, imperio.
Si surgió el amor en una hidroterapia de color... Eso es muy natural. És molt normal fer-se-lo.
Fuentes.
Tota la vida havíem fet lavatives.
Però amb hidroterapia de colon, exactament què és?
Una lavativa.
Doncs un xorro.
Sí, és un xorro. No?
Una lavativa.
És un xorro i cap allà.
Ja està, però sí, amb una aigua especial.
Sí, antes s'havia fet amb una mica de... A veure, com es diu ara?
A veure, Ami.
No romaní.
Farigola.
Farigola. Una mica de farigola.
Ara no ho fan així.
I hi havia amb una altra herba també anava bé. Una altra herba també anava bé.
Farigola i endins...
I fins al fondo. Sí, tabió, una mica tabió.
Home,
fred,
clar,
no,
però sí.
Vostè era addicte d'això, no?
Bueno, va molt bé, això, eh? Jo us ho recomano.
Per què va bé?
Perquè neteges, tots els baixos.
No cal, però bé.
Jo vaig sentir que no era gaire partidari de fer això, perquè...
No, cada dia no.
Perquè diu que tot el que hi ha dintre...
La flora infraestructura.
La destrueixes, i això es fa mal.
No, però això sí ho fas cada dia. Però un dia,
el dia, el que sigui. A veure què diu la veu de la ciència sobre això.
Home, jo estic una mica amb el senyor Marcelí, que potser esporàdicament, però jo crec que no cal, si fas vida sana.
No cal.
Però bueno, tampoc cal fer el que vas parlar l'altre dia d'ampliar-se el penis i la gent que ho fa, saps? A la vida hi ha moltes coses que no calen.
No, ampliar el penis no. No.
Sí, que
no
posaves...
No era per ampliar, era posaves... per tenir aquella zona molt més maca.
Molsuda, molsuda. Més turgent.
Que és molsuda. Que la vegi.
La Cíndia Loroni.
De totes les coses que explica el Rocco, exclusives, mundials, et vas quedar amb el penis?
Home, t'he de dir que sí.
Veus?
Et va agradar, perquè aquella història...
Em va agradar molt tenir els dos cirurgians allà, que Rocco, a la teva... menjant de la teva mà.
Hi ha molta gent que m'ha comentat aquest moment, trucant als metges. Home, és que era important, i el clapés volia saber, i jo, i l'avi també, sí, hi ha gent que volia saber-ho.
Avui el programa ha començat amb els ossos de morts, i ara acabem. Hidroteràpia de colon.
Sí, sí. Mira, vaig a veure si em puc fer una.
Jo faig la bativa de gasoil.
Versió RAC1.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta Estadella Michelin.
Cuinar i riure amb Guillem Estadella.
Un programa immersiu.
Ofegant les jerquies, o sigui, en els fondos abismals de la cassola i en plan submarino.
Un programa creatiu.
Prohibido prohibir, fica el que a tu t'agrada. Si t'agraden els macarrons amb ketchup, pues adelante, que fa baixada.
Un programa amb autèntics especialistes.
El dominó és dels pocs postres que sé fer, només et dic això.
Quin és l'altre que sabries fer?
No, dels pocs postres, vol dir l'únic postre que sé fer.
Un programa amb paraules sàvies.
Yo la aprendí de mi madre, supongo que de mi abuela, pero cada uno luego tiene su toque personal.
T'agradi o no t'agradi cuinar, Estadella Michelin.
A RAC+1 i al canal de YouTube de RAC1.
Tenim un país que culinàriament parlant és brutal.
Tots som
més un.
RAC+1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC+1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes. Versió RAC1, amb Marc Serra.
Míriam Díaz, bona tarda.
Bona tarda.
De seguida parlarem dels germans anglesos, però en el teu cas, algun motiu de discussió amb els germans, germanes...
Mira, bàsicament, jo sóc nocturna, ella era diurna,
sí.
Dormíem a la mateixa habitació, sí. Òbviament no ens podíem posar d'acord, i va ser el moment que els meus pares van dir, és el moment de separar-les.
Molt bé.
Ella es va quedar a l'habitació petita, òbviament els germans grans hem de tenir algun avantatge, i...
Vau arribar cops de puny, com la Marta Cailà, i trencar una taula...
No, però algun ganivet...
Havia volat?
Va sortir del calaix, potser.
Com vols dir? Com vols dir?
Se'm va girar la pinça un dia.
Perdoneu, això és molt més fort que el meu,
Com aquestes bandes que es maten per Barcelona pels carrers.
Latin Kings,
tu vas treure el ganivet.
Latin King de Banyoles.
El meu costat fosc
Ai, Míriam.
Va sortir, sí.
Això el Froilán fa poc, El van pillar a la porta d'una discoteca amb un ganivet. Sí. O sigui, ets com el Froilán.
Però quina, però...
Jo havia dit que aquesta anècdota no es podia explicar.
I per què ho has dit?
Menos mal.
Mira, s'ha escapat. Però què va passar perquè traguessis un ganivet?
No me'n recordo el motiu. Recordo de l'escena.
Aviam, potser la germana anava amb una pistola.
Hi ha cartes d'amor de germanes.
Home, clar. Ella sempre amb distància, per això, de germana. Sempre amb una distància.
Sí, sempre ho arregla amb un pastisset.
És que el germà sempre s'arregla, però clar...
Ah, bueno, si ho arregla amb un pastisset ja tens el ganivet per tallar-lo.
Bueno, l'anècdota de taula trencada cops de puny de la Cailà estava molt amunt, però ara acaba de quedar més avall.
Ha quedat
després de
superada,
La batalla de Toledo amb la Míriam. Avui ens anem d'anar fins a Brasil perquè la policia ha desmantellat el campament bolsonarista instal·lat davant del quartier general de l'exèrcit de Brasília. És des d'on es va llançar ahir la sala al Congrés Nacional, al Palau Presidencial i el Tribunal Suprem.
Sí, el govern i la justícia del Brasil no pensen passar per alt el que consideren un intent de cop d'estat i asseguren que aniran fins al final per trobar els instigadors. Avui ja han detingut, atenció, 1.200 partidaris de Bolsonaro,
Jesús.
Que no sé pas on els posaran, tanta gent. dient que s'han de sumar als 400 d'ahir. A hores d'ara, els bolsonaristes encara mantenen el pols, bloquejant com a mínim 4 carreteres del nord i el centre del país.
Doncs preguntem què és el que està passant. Per saber l'última hora, saludem el corresponsal de RAC1 al Brasil, que és el Pau Ramírez. Pau, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pau, com estan les coses?
Doncs, bueno, retomant una mica, retornant a la normalitat, hi ha una mica doncs, la incògnita de què farà el bolsonarisme a partir d'ara. És tot molt recent, si s'estan organitzant, si no, com que ho fan a través de xarxes socials, de grups com, per exemple, dins del Telegram, és molt difícil saber, si no són ells que t'ho expliquen, si estan preparant alguna cosa o no, però en teoria està tornant tot a la normalitat, a poc a poc.
El desmantellament d'aquests campaments que es van instal·lar a Brasília per protestar contra el nou govern, en quin punt estan? És a dir, continua havent-hi gent? Hi ha un impàs d'espera? En quin punt es troben?
No, els han fet fora. De fet, han agafat la policia 40 autocars amb els que havien vingut o que havien fletat de diversos punts del Brasil. Els han agafat, els han posat tots a dintre i han detingut unes 1.500 persones. Els han portat al quartel general de la Policia Federal. Han arribat molts d'ells cantant l'himne brasiler, però estan doncs, tots ara mateix a les dependències policials i veurem doncs, si entren directament a presó o què passa. Però els han agafat tots un per i a dins de 40 autocars. Hi havia les imatges, realment, que era una caravana d'autocars anant en direcció de la seu de la Policia Federal. Això és a Brasília, que, clar, com que ahir tota l'atenció es va centrar aquí a Brasília, doncs va donar el president del Tribunal Suprem del Brasil va donar l'ordre de desmuntar el campament. El que passa és que aquests campaments estan pràcticament tot el país a davant de tots els quartels de l'exèrcit. I aquí és on veiem ara si hi ha el govern regional o municipal és bolsonarista o no. Per exemple, a São Paulo, que a les recents eleccions ha guanyat un candidat de Bolsonaro, el nou secretari de Justícia ha dit que intentarà conversar amb ells. A Rio de Janeiro, on l'alcalde és anti-Bolsonaro, ha dit que, doncs, que els traurà. Per tant, ara veurem, suposo, per tot Brasil, els estats pro-Bolsonaro doncs, intentaran, diuen, negociar de forma pacífica, i els que no, els que són doncs, pro-Lula, suposo que utilitzaran la força si en els campaments doncs, es resisteixen a marxar.
Ja sé que la pregunta és complicada, però... És a dir, allà us ha sorprès aquest moviment? Hi havia un xup-xup, un caldo de cultiu que feia pensar que això desembocaria en aquestes protestes, o no?
Per una banda sí, però ningú sabia exactament què estava entramant. És a dir, si tu mires, hi ha una comparació que és, jo crec que és pràcticament clavada amb el que va passar als Estats Units.
Sí.
Es va seguint tot fil per randa, igual que va passar amb els Estats Units, un president que perd les eleccions, no reconeix la derrota... Bueno, comença a tenir problemes amb la justícia i després els seus simpatitzants que no accepten el govern doncs, electe o el nou govern i invadeixen el Capitol, en aquest cas doncs, el Congrés i la plaça dels Tres Poders de Brasília. Més o menys es va repetir. Ara, ningú podia dir passar això, no. Però sí que és veritat doncs, que clar, hi havia un país tan gran com el Brasil, si sumes totes les persones que estan als quartels eren milers de persones. Llavors, dius, aquestes persones no estaran aquí, no sé, 4 mesos, 5 mesos, 3 setmanes, vull dir, algun objectiu tenen. Igual són persones que no tenen res a fer, no ho sé, perquè hi ha gent molt diversa, però segur que estan aquí i estan tramant alguna cosa. Com que és tot de grups, la majoria de Telegram, que no hi tens accés, a no sé que siguis un d'ells, doncs ha quedat tot, doncs, diguem, molt secret, no? I ha agafat, jo crec, una mica per sorpresa, això és el que sembla, una mica per sorpresa a tothom, si bé, doncs, bueno, igual sembla ser que les autoritats de Brasília els interessava, no? O que ho sabien, que passaria això una mica.
Veu arribar a patir per un cop d'estat?
Bueno, això és, suposo que ja depèn de cada persona, no? Jo, en el meu cas, no crec que hi hagi perill que hi hagi un cop d'estat, però sí que hi ha persones que ho veuen més real, no? Això suposo que depèn dels ànims una mica de cada un, com ho veu cada un. Jo crec que no, el nou govern doncs, ja va canviar ràpidament els comandaments de l'exèrcit, també de la policia, de les diverses policies que hi ha al Brasil, que són tots declaradament bolsonaristes, però vull dir, per un cop d'estat falten moltes coses i no crec ni que hi hagi És a dir, molts bolsonaristes no estan a favor d'un cop d'estat. Sí que n'hi ha els més radicals, però n'hi ha molts que, bueno, que al cap i a la fi diuen, bueno, doncs jo vaig anar a votar el meu candidat, que era Bolsonaro, ha perdut, doncs toca aguantar l'altre 4 anys i intentar, doncs, tenir un candidat millor d'aquí a 4 anys. Jo no crec que hi hagi prou força per un cop d'estat. Si bé, els més radicals, repeteixo, ja fa molt que demanen una intervenció militar.
Però disculpa,
en un país de 210 milions sí. És una proporció molt baixa.
Disculpa, Pau, sí, però si es canvien el que són els comandaments de policia i exèrcit, bueno, és perquè es temia que allà pogués ser un caldo de cultiu, no?, del que estem comentant.
Sí, no, és a dir, sí, perquè quan entra un nou govern, això passa amb tots els departaments i àmbits, no? Canvien tots els controls, els comandaments, per tant, doncs, amb l'exèrcit també. I és a dir, evidentment que eren bolsonaristes, però jo crec que és una cosa que quan hi hagi, si guanya, no sé, el proper president, que no serà Lula en teoria, perquè ell que no s'hi vol presentar, segurament també canviaran els comandaments de l'exèrcit. Poses algú més afí, no? En aquest cas, la situació era més perillosa perquè, evidentment, eren bolsonaristes declarats, Bolsonaro té una gran relació amb l'exèrcit, ell havia estat militar, però jo crec que és més una cosa d'un canvi radical de govern, no? Hem passat d'un govern d'extrema dreta a un govern d'esquerres i això, doncs, jo crec que estava previst en el guió que hi haguessin aquests canvis.
Bueno, ens ho coneixem bastant bé, perquè hi ha partits polítics que la victòria dels contraris no els hi sembla bé, sembla que no estiguin legitimats per governar i sembla que se'ls hagi de derrocar de qualsevol manera i no cal anar gaire lluny per comprovar-ho. No, t'anava a preguntar, ara que estem parlant d'exèrcit i policia, si se sap ben bé com va passar, perquè a mi, ostres, les imatges són molt espectaculars, és a dir, gent entrant, trencant vidres, cadires, aquí hi ha una complicitat entre els serveis de vigilància o va ser la turba que va entrar allà dins que no la van poder aturar? No sé si hi ha alguna resposta sobre això.
Aviam, m'enrotllaré una mica. El tema
endavant.
És que Brasília, i en aquest cas els tres poders, és a dir, la seu del Congrés, el Palau Presidencial i la seu de la Cort Suprema estan al que es diu la plaça dels tres poders, a un radi d'un quilòmetre, més o menys. Brasília és la capital i llavors pertany o respon al districte federal, que té un govern que el seu governador és bolsonarista. Les eleccions van ser el mateix dia per tots els 27 estats de Brasil que les eleccions presidencials. Va guanyar aquest senyor, Ibanez Rocha, va ser reelegit en el càrrec, i què va passar? Que doncs, també formen el seu govern. En aquest cas, el que va fer és escollir com a secretari de Seguretat, és a dir, el que seria el conseller d'Interior, per dir-ho d'alguna manera, del Districte Federal, va escollir en el que era el ministre de Justícia de Bolsonaro, és a dir, un bolsonarista confés, i dels bons, no? Anderson Torres. El posen al càrrec i és ell, Anderson Torres, va assumir, els governs regionals van assumir també el dia 1 de gener, igual que Lula. Per tant, portar una setmana només en el càrrec. Se suposa que ell era l'encarregat de determinar si hauria d'haver més reforçament policial o no, més efectius o no, prevent, doncs, bueno, intuint que hi hauria possibles actes vandàlics o qualsevol intent de violència. No va fer res i simplement se'n va anar als Estats Units, on hi ha també Jair Bolsonaro. Llavors, clar, havent estat ministre de Justícia, que ja tenia informació a totes les acampades que hi havia davant dels quartels, a tots els moviments bolsonaristes, se suposa, o es dona per entès, que ell estava al corrent de tot això.
Yeah.
No, ningú pot provar-ho, però, home, si ets el ministre de Justícia, que aquesta informació se suposa que t'arriba en informes pràcticament cada dia. A més, surts del Ministeri de Justícia i passa a ser el secretari de Seguretat del Districte Federal, que has de controlar encara més aquesta informació, ja no tot a nivell de tot Brasil, sinó en un radi molt més reduït. Per tant, tu has fet com si res, sabent que tenies bueno, moltes persones demanant-te un cop militar davant del quartel i que a més s'estaven organitzant doncs, autocars per un gran acte que ningú sabia exactament què era, cap a Brasília. Ell no va fer res, ho va mantenir bueno, com si no hagués passat res i se'n van als Estats Units perquè ara són vacances al Brasil. Llavors, bueno, van sortir tots, es van reunir tots aquests manifestants, 3.000, 4.000, davant del quartel de l'exèrcit i van anar caminant, escoltats, a més, escoltats fins a l'esplanada dels ministeris, on hi ha tots els edificis dels ministeris de Brasil i al final acaba amb el Congrés i llavors a l'esquerra hi ha el Palau Presidencial i a la dreta hi ha la Cort Suprema. Com que eren tan pocs policies, bueno, es van trobar completament desbordats davant d'aquella riuada de gent, que a més la majoria són gent violenta. alguns no sé si anaven armats o no, però es veuen les primeres imatges, és que els policials que estan al primer control intenten tirar gas spray, gas de pebre, però clar, és que t'arriba una riuada a 3.000 persones o 2.000, és igual, moltes, no fa res. Llavors directament és passeu, i aquí és on es veuen després...
Ui. L'hem perdut, eh? El que ens estava explicant em recorda, efectivament, el Capitoli. És exactament el mateix. Tampoc s'ha acabat d'entendre com es va poder entrar allà d'aquella manera i, pel que ens estan explicant, a Brasília va ser tres quarts del mateix. Digues, Pau. Crec que l'havíem recuperat, però no... Sí?
Sí.
Ara, Pau. Digues, disculpa. Hi ha un petit retard.
Sí, sí. Perdona, és que quan truquen al Merlí, cau, és el problema. Doncs no, et deia que bueno, van entrar tots amb una riuada, i eren molts pocs policies, i llavors, bueno, el primer, hi ha les imatges que intenta tirar una mica de gas pebre, però no fa res, i la resta ja és passeu, i es veu doncs, les imatges de policies fent-se fotos i parlant amb els manifestants com si fossin amics, prenent aigua de coco, vull dir, no hi havia prou reforços, i era una riuada de bolsonaristes, que són gent, a més, violenta, i llavors van entrar com van voler.
Només em queda una pregunta, que és l'altra pota de tot el tema. Bolsonaro, crec que ha parlat a través de Twitter, ho ha fet amb contundència, ho ha condemnat, com ho podem valorar?
Aviam, el que ha fet Bolsonaro és va fer tres tuits, i jo crec que és un exemple, una mostra del que és realment Bolsonaro, de com arriba a distorsionar la realitat, no? Perquè ell diu... Ell sí que diu que repudia qualsevol acte d'invasió i de destruir edificis públics, però llavors ja directament diu com va fer l'esquerra el 2013 i el 2017. Yeah. Bé, el 2013, el que ja són prèvia a la Copa de les Confederacions, hi ha una sèrie de manifestacions per tot Brasil perquè pugen el preu dels autobusos. Bueno, ja havien esclatat tots els casos de corrupció del govern en aquella època, de Dilma Rousseff, però del Partit dels Treballadors. Hi ha un esclat social molt gran. Però qui lidera totes aquestes protestes és un grup que es crea, que es diu el Moviment Brasil Lliure, MBL, que d'esquerra no té res. És a dir, anaven de liberals, però més de dretes que altra cosa. Llavors, ell ho compara així. I el 2017 hi ha unes protestes, però bueno, crec que les podem comptar amb els dits de la mà, quan el govern de Michel Temer aprova la reforma de la Seguretat Social i també una reforma laboral. Però no hi ha ni invasió ni res. Llavors, ell ja directament cita aquests dos. Si tu no ho segueixes, dius, mira, veus, ja tens... És a dir, els bolsonaristes, si no tenen memòria o si no s'informen, veus com va fer l'esquerra el 2013 i el 2017. Mentida, ell no ho fa, no ho van fer-ho. Llavors, això és el que és Bolsonaro, el que ha estat Bolsonaro durant aquests 4 anys, és a dir, per una, et diu mitges veritats i mitges mentides, vull dir, perquè sí que és veritat que va haver manifestacions, però no les va fer l'esquerra, jo ja ho compara. Llavors, ell diu que ho repudia i també, doncs, diu que no accepta les crítiques, no està d'acord amb les crítiques que li va fer ahir Lula. Lula va fer una roda de premsa, es va calentar, va acabar, doncs, dient-li de genocida i carregant molt fort contra Bolsonaro, crec que és la vegada que va carregar més fort contra ell, suposo que en vindran més, i ell diu que, doncs, que no està d'acord amb el president en exercici de la República de les crítiques que li va fer i de carregar-li el mort ahir.
Pau, moltíssimes gràcies. Una abraçada, que vagi tot molt bé.
Molt bé, una abraçada.
Ens deien a través de les xarxes socials que creia la gent, Míriam, que parlaríem amb un altre especialista, no amb el Pau, sinó que contactaríem amb el Dioni directament, però hem pensat que potser el Pau Ramírez tindria més bona informació sobre Brasil.
Pues me sabe muy mal decirte que estáis equivocados porque yo tengo muy buenas conexiones con Brasil. Yo como experto me compadezco muchísimo de los bolsonaristas y toda esta gente protestando porque, bueno, pobres detenidos lo van a pasar muy mal. ¿Qué está pasando? Lo digo porque la policía brasileña no se anda con chiquitas.
Sí.
A mí me dieron de hostias a la carne de identidad.
Sí.
Y cuando me detuvieron, me dieron descargas, me pusieron los huevos como melocotones. Y mira, cucha.
O sea, los derechos humanos infringen totalmente. Lo primero que hacen es torturarte y robarte. O sea, eso para empezar a hablar. A mí nada más cogerme, lo que hicieron fue torturarme, aparte de meterme palos, de darme hostias a punta pala, me pusieron corriente, me dejaron los huevos como melocotones.
Pero como melocotones. coneixen el Víbar, eh?
Aquest document no és tan habitual com altres que escoltem del Dioni, eh?
Y además este es nuevo.
Sí. Nuevo documento.
Si acaben en la cárcel, bueno, pues que vayan con cuidado.
Sí, sí. Sí, no te vulguis trobar una presó no, a Brasil, eh?
És peligrosa, però bueno, si en Brasil te espabilas, hay manera de vivir bastante bien. Puedes vivir bastante bien dentro de la cárcel, hay que buscarse la vida. Yo cobré un dinero de la revista Interview.
Sí.
Y bueno, y con ese dinerito me ayudó a espabilarme en la cárcel, mira, lo conté.
Y bueno, pues a raíz de venir Interview, pues ya con el dinero que tenía, huele, pues la de Dios. Y al final, pues nada, conseguí montar una cocina, frigoríficos, abiertos, todo, me dejaban, con todos los cuchillos, pero me dejaban manejar, era, y hacía yo la comida, carne,
como de patatas, preso, ¿eh?
Ensalada, y bueno, pues yo les servía como si fuera la Gracita Morales, claro. Al señor federal, porque el señor federal, para allá, y comía con ellos bien.
Dioni sostiene que cuando estaba en la cárcel en Río, sobornó a unos funcionarios de prisiones para que se lo llevaran a dar una vuelta por Río de Janeiro, por las discotecas, por los burdeles, y que en uno de estos burdeles encontró a un juez que estuvo insistiéndole toda la noche para que tomaran cocaína juntos.
Había dos celdas de presas, y eran todas sudamericanas, saqué a varias presas para hacer el amor, porque le pagaba $100 al federal, o los cuatro federales. Eso era el sueldo que ganaban ellos al mes.
Pues, bueno, pues una cárcel distinta.
Veus, Míriam, com també és un altre referent informatiu,
sí,
des d'un altre punt de vista.
Y estoy, muy, estoy muy conectado con Brasil.
Ah, sí? Tens lligams allà?
Bueno, tú me lo preguntaste, si, si tenia contacto con gente de Brasil.
He parlat amb tanta gent estranya que no me'n recordo. No me'n recordo.
Bueno, hace ya 4 o 5 años me llamaste a hablar de ese tema.
Sí. ¿Qué contactos tienes con Brasil?
Bueno, pues con mucha actualidad en Brasil y en España.
¿Tienes contacto aún con gente de Brasil o no, Dioni?
Sí, que eso quiero. Sí, aquí en España, ¿no ves que te vas a una casa de puta y el 80% son brasileñas y rumanas?
Va,
Tu va dir tu.
Què vols dir? Quins contactes, eh? Quins contactes?
Pues són brasileñas o no.
Però anem a l'altra història del dia, Míriam, que té enganxada moltíssima gent. Jo aquest matí m'he hagut de centrar una mica, perquè aquest embolic entre germans és tremendo. Nova polèmica amb el príncep Enric i la Casa Reial Britànica, ara per la publicació del seu llibre En la sombra, un volum on exposa els draps bruts de la família i del qual ha donat tota mena de detalls en una entrevista al canal britànic ATV.
Sí, a l'espera també d'una altra entrevista...
Que és
l'ITV entrevista...
de sempre, eh? L'ITV de sempre, però és ATV d'allà.
Ah, si ho dius així queda més...
Sí, queda més d'allà.
Yeah. Sí, és com la CNN,
de fet,
no?
Hauria de dir ATV, per dir-ho correctament.
O la CNN, que és la CNN aquí de tota la vida, on sembla que també aquesta setmana publicaran una...
Ah, no estem d'aquest tema.
Una altra entrevista al príncep Enric. Però
tota la setmana distrets.
Sí, crec que hi haurà diverses entrevistes pel tema del llibre, que es publicarà oficialment demà, tot i que, per un error, a diferent llibreries espanyoles ens ha arribat abans aquí. I justament ahir el príncep Enric doncs, va donar més detalls sobre aquest nou llibre de les seves memòries.
És un llibre molt interessant que ja ha conegut i ha llegit una persona que ens escolta, que és la Maria Porcel, que és coordinadora de la secció Gente y Estilo de Vida de El País. Maria, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, ¿qué te ha parecido el libro?
Pues muy jugoso, que os voy a contar, es muy jugosón. El libro tiene mucha gracia, tiene mucha chicha. Cuenta muchos detalles de la familia real británica, de la abuela del protagonista, que es la reina Isabel II, de su padre, de su hermano. Tiene bastante gracia y cuenta también mucho más que el documental, el que vimos hace nada, hace un mes, el de Harry y Meghan. Cuenta mucho, mucho más porque esto empieza con la muerte de Diana.
Vamos allá. ¿Cuál crees que es el motivo de divorcio de los dos hermanos? Es decir, ¿qué le molesta?
Pues mira, se molestan el uno al otro, básicamente. Es decir, a Guillermo le molesta ser el heredero y que su hermano tenga una cierta libertad para poder pues elegir su destino, su camino, su carrera y con quién se casa y con quién vive y cómo vive. Y a Enrique pues le fastidia ser el segundón, porque al final el libro, aunque aquí se llama En la sombra, en inglés se llama spare, que significa como el recambio, el repuesto. Y de hecho él desde el principio dice que el príncipe Carlos, cuando nació, dijo ya tenemos the heir and the spare, el heredero y el repuesto. Y él sabe y carga con toda su vida con ser el repuesto, con no ser el principal. Entonces, eso ya desde el principio hace el roce. Y luego ya cuando son adultos, pues la llegada de sus respectivas esposas, Enrique dice que a él le cae genial Kate, pero cuando llega Meghan Markle, pues no gusta tanto a la familia real británica.
Meghan es el que desencadena toda, todo el odio, todo, toda la mala relación entre ellos dos, ¿o no?
No todo, pero en parte sí. A ellos no les gusta mucho que se case con una actriz norteamericana, divorciada, mestiza. Pues todo esto no les hace demasiada gracia, la verdad. Aunque Enrique lo que dice es que se basan más en lo que dicen los tabloides que en la propia Meghan, que cuando ellos pues toman el té o van a comer o se encuentran con Meghan, que se llevan bien, pero que luego empiezan a leer cotilleos de ella en los tabloides y que a partir de ahí la relación empieza también a tensarse. De hecho, llegan a las manos, ya se ha filtrado esto,
¿sí?,
que Guillermo y Enrique se pelean en la cocina de Enrique, Guillermo le agarra, le zarandea, le llega a tirar el suelo porque le dice que Meghan es una persona muy difícil. Uh-huh. Él dice que no es difícil, que eso es lo que dicen los tabloides, pero que la vida real no es así. Claro, luego está saber cuál es la realidad, si la que cuenta Enrique, la de los tabloides, ninguna de las dos. Eso es más difícil de saber.
¿Cómo le cae Camila?
Uy, Camila le cae muy regular. Camila y él no tienen una relación fluida. Él dice que está feliz de que su padre esté feliz, pero que no quería que se casaran. Ellos no quería que se casaran porque, bueno, pues su madre ya había sido la esposa de Carlos y que ella, pues, ni tanto Guillermo como él no quería que se casaran. Y luego, además, él mantiene una teoría de que es Camila y el equipo de comunicación de Camila quien muchas veces filtra cosas no especialmente buenas de los hermanos, que si están de fiesta, que si están de vacaciones, que si, bueno, pues cosas que no les dejan en muy buen lugar para quedar tanto Camila como Carlos de los buenos de la película, ¿no? Y ser pues como los pobrecitos salvadores, lo que tienen que aguantar de estos hijos tan díscolos. Enrique lo que plantea es que Camila tiene ahí una estrategia de comunicación para hacerse ver mejor ante los británicos.
Amb la Míriam repassarem alguns dels documents que ja tenim. El que ens explica ara mateix la Maria és el llibre al que ella hi ha pogut accedir, però tenim declaracions de la seva pròpia veu.
Exacte, en aquesta entrevista a la cadena ITV, el príncep Enric va destacar en diferents ocasions el paper de la premsa britànica.
Després de molts i molts anys de mentides sobre mi i sobre la meva família, arriba un punt en què, ja sabeu, de nou, tornant a la relació entre determinats membres de la família i la premsa sensacionalista, doncs aquests determinats membres han decidit anar al llit amb el diable, sabeu? Tot per rehabilitar la seva imatge.
És a dir, que ell dice que hay filtraciones en su contra, que cada qual mira por ella.
Efectivamente, él dice como que en esa familia cada cual mira por él, que su padre, que Carlos, que por cierto siempre le dice mi querido hijo, siempre se refiere a él como mi querido hijo, le trata de esa manera, que cada uno, todos leen los tabloides, todos tienen relación con ese grupo de prensa de tabloides que se llama la Royal Rota, y que todos tienen relación y que cada uno tira para quedar lo mejor posible, excepto Carlos, que dice que nunca los lee y que solo lee y escucha y ve la BBC.
Un altre dels moments d'aquesta entrevista és quan Enric recorda la mort de la seva mare, Lady Di.
Everyone knows where they were. Tothom sabia on era i què feia la nit que va morir la meva mare. Jo vaig plorar una vegada a l'enterrament i ja sabeu que entro en detalls sobre com d'estrany era i com, d'alguna manera, en realitat, vaig tenir un sentiment de culpa. I crec que en Guillem també el va tenir caminant per l'exterior del Palau de Kensington. Hi havia 50.000 rams de flors per la nostra mare i allà vam donar la mà a la gent, somrient. Tothom pensava i sentia que coneixia la nostra mare. I les dues persones més properes a ella, les dues persones més estimades per ella, no van poder mostrar cap emoció en aquell moment.
Creo que en el libro se entiende mejor, ¿no?, esta fuerte relación que tenía Enrique con su madre.
Sí, efectivamente, en el libro se explica mucho y además se entiende mucho cómo el trauma de la muerte de Diana acompaña a Enrique durante toda su niñez, su adolescencia y su juventud. De hecho, Enrique ni siquiera llega a asumir que Diana ha muerto. Él dice que está escondida, que tiene una peluca, unas gafas de sol y que va a aparecer en cualquier momento. Y no la llora nunca, solo en un momento cuando es niño, cuando sigue el ataúd, pero nunca jamás vuelve a llorar a Diana hasta que no tiene casi 30 años y gracias a una de sus novias como que se le abre la cabeza y se da cuenta de que su madre efectivamente no va a regresar y que ha muerto y que la pérdida es total. Y esa relación se explica muy bien en el libro y cómo toda esa muerte marca mucho su comportamiento, sus decisiones, su relación también con su hermano, con su padre, la frialdad con la que su padre le transmite la muerte de Diana, con la que trata todo este tema. No se habla de Diana, nadie habla de ello, los hermanos ni siquiera pueden hablar de ello. Diana es básicamente lo que marca los primeros años y la formación mental de Enrique.
Seguramente el momento más, en fin, controvertido que hemos escuchado es el que nos comentabas antes de esta disputa entre los dos hermanos. Vamos a escucharla y luego a ver si entendemos qué pasó ahí.
He wanted me to head him back.
Ell volia que jo m'hi tornés, però vaig decidir que no. Molta part de la relació entre en Guillem i jo i la manera que es va desenvolupar es deu a la narrativa, o més aviat a la narrativa distorsionada que estava sent impulsada per la premsa britànica.
And some people within his office that were feeding him utter nonsense.
Bueno, què passó ahí?
Bueno, la pelea como tal llegó porque efectivamente Guillermo le dijo a Enrique que creía que Meghan era una persona complicada y que no encajaba en la familia real. La cosa empezó a ponerse tensa y estando en la cocina de casa de Enrique, Guillermo le agarró, le rompió un colgante, le empujó contra el suelo. Esto siempre es la versión de Enrique, claro.
Claro.
Le empujó contra el suelo y le estampó contra el cuenco de comida de los perros, lo rompió. Y según él no se lo quiso ni contar a Meghan, ni llegar a las manos con él, ni nada de eso. Sin embargo, en la entrevista de ITV, él sigue diciendo que quiere mucho a su hermano y que busca su perdón. Pero claro, cuando cuentas estas cosas en público es complicado.
Claro, difícil,
encontrar un perdón.
Difícil manera de arreglar las cosas. Esa era mi última pregunta. De hecho, según tu teoría, te pregunto en lo que tú piensas, ¿por qué se cuenta ahora todo eso? Es decir, ¿es para la promoción de un libro o hay un demonio que se tiene que sacar?
Bueno, yo creo que son ambas cosas. Y luego, cuando se llega al final del volumen, Enrique cuenta, que es una cosa que a los mortales nos llama bastante la atención, que ellos prácticamente no tienen dinero, que ellos para comprar su casa en California tienen que juntar las arras y pedir una hipoteca, y que si no, que tendría que tocar el dinero de la herencia de su madre, y que no quiere porque lo quiere usar para los estudios de sus hijos. Ellos necesitan dinero, claramente. Si su padre y la familia real les han cortado el grifo, ellos necesitan dinero. Han firmado contratos súper jugosos con Netflix, con Spotify, y ahora pues esto es un contarlo todo. Y es lo más jugoso que puede contar su vida, es todo lo que tiene. Entonces, pues efectivamente es expiar sus fantasmas y, por supuesto, conseguir mucho, mucho dinero. Ha donado una parte a ONGs con las que colabora, pero esto le va a reportar muchos beneficios.
¿Nos recomiendas el libro, María? ¿O sí, con lo que va a salir ya no hace falta comprarlo?
Bueno, yo creo que tanto para iniciados como para curiosos, el libro merece la pena, porque luego los detalles son también jugosos, divertidos, la forma de hablar de personajes que conocemos tanto, de la reina, el duque de Edimburgo, luego que se pasan todo el día bebiendo, es muy curioso, todo el día tomando ginebra, oye.
Bueno, eso podíamos casi pensarlo, que era más o menos así,
Esas confirmaciones son divertidas de leer. Yo creo que merece la pena.
María, muchísimas gracias. Nos lo leeremos. Nos has convencido.
Venga, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. La María Porcel, que és coordinadora de la secció de Gente i Estilo de Vida, i com que hi ha hagut al País, com que hi ha hagut una filtració, doncs ha pogut llegir una miqueta de què va tot plegat. Acabarem abans de l'enigma Arbós, que avui us hem deixat més temps perquè som molt generosos, i a més l'Arbós està... On pots estar millor que aquí?
I tant, aquí passant la tarda, què més vull fer?
Canviem radicalment d'història, perquè és un tema que ens preocupa des de ja fa dies i més amb la situació actual. Si l'any 2022 es va acabar amb 49 dones assassinades per parelles o exparelles, el 2023 ha arrencat amb 4 crims masclistes en un dia. 4 en un dia. Avui la Guàrdia Civil ha detingut un home de 44 anys com a presumpte autor de la mort a ganivetades de la seva exdona de 46 a Tenerife. Va passar ahir i el presumpte homicida també va ferir un dels fills de la víctima, que va intentar defensar-la.
Sí, és la quarta dona, com deies, assassinada aquest diumenge, una a Cádiz, l'altra a Ciudad Real i una tercera a Almeria. Cal tenir present que el 2022 l'assassinat de 49 dones va deixar orfes 38 menors d'edat i de tots aquests crims, 11 es van perpetrar en el mes de desembre, és a dir, un assassinat cada 3 dies.
Saludem a la Carla Vall, advocada penalista i criminòloga, experta en l'abordatge i prevenció de les violències masclistes. Senyora Vall, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. A veure, la primera pregunta segur que no la formularé ben feta, perquè aquest matí ja teníem aquest debat a la reunió del programa. Jo deia, és que tinc la sensació que cada dia hi ha més notícies, que cada dia hi ha més morts. I em deien altres persones del programa que em corregien. És una sensació, perquè les estadístiques diuen que anem cap a aquest cantó. Llavors, li pregunto, vostè que en sap, les estadístiques diuen que la situació s'ha agreujat o no?
Les estadístiques ens diuen que hem viscut un repunt de feminicidis molt important des de finals de desembre i que malauradament el gener ha començat d'una manera bastant similar. Per tant, sí que s'hauria de dir, no?, de manera concreta, que tot apunta que sí que hi ha més feminicidis. De fet, si no m'equivoco, des del 2008 que no es veien unes xifres tan escandaloses i doloroses com aquest any passat.
Per què? Que és la gran pregunta. No sé si... Ja sé que la resposta té moltes capes, però què ens assenyalaria?
Jo diria que s'ha donat la tempesta perfecta en el següent sentit. Primer, que les dates de vacances sempre són molt perilloses en clau de gènere, perquè són moments en què es produeix major convivència i, per tant, es produeixen major nombre de ruptures, separacions i divorcis, no?, que sempre són moments de molt de risc en violència masclista. Però és que, a més, penso que s'ha juntat amb un període en què hi va haver un acarnissament públic molt fort contra els discursos feministes, d'atacs contra la llei del només sí és sí, i que es va normalitzar certa violència, cert discurs d'odi contra les dones i contra les feministes, no? Jo penso que en el moment en què no s'està debatent, sinó que hi ha atacs personals directes, amenaces, insults greus, si li fas això a una ministra, com no li has de fer això a la teva parella, a qui estàs maltractant, no? En el sentit que crec que es va generar un clima de motivació en aquest sentit.
Com explica vostè que pot haver-hi motivació per maltractar i assassinar una dona?
És complicat d'explicar, però breument el que diria és que es fonamenta en la idea que hi ha, sobretot homes, que senten que la seva manera d'exercir poder en el marc de la proximitat, en el marc íntim, és precisament des de la jerarquia i que, per tant, la seva única manera de fer-ho és a través de la violència. Pot sonar una mica estrany, però en les relacions més properes, on demostrem més en el dia a dia qui som, doncs aquest grup de persones, no?, decideixen infligir el dany a les persones a qui teòricament haurien d'estimar.
Hi ha una qüestió que no acabo de comprendre. En el cas de la dona assassinada a Tenerife no constaven denúncies prèvies per violència de gènere, però segons xifres oficials, el 2022 el 41% de les víctimes sí que havia denunciat a l'agressor. Si analitzem les dades des del 2006 al 2022, és l'any que més dones havien denunciat prèviament el seu butxí. Com ho explica?
Doncs ho explico en tant que penso que de vegades tots els professionals ens equivoquem. No? Està clar que si les víctimes van confiar en el sistema i el sistema els ha fallat, el que no funciona bé és el sistema. Estem donant una mala resposta en algunes ocasions i, per tant, molt segurament s'haurien d'haver pres altres mesures per preservar la vida d'aquestes dones i, en canvi, no es va decidir prendre aquestes decisions.
Quan vostè parla del sistema, a què es refereix? Què falla del sistema?
Fallem una mica tots. Quan parlo del sistema em refereixo tant al sistema formal com al sistema social, en el sentit pot ser que l'entorn, quan té coneixement d'un cas, no doni el suport suficient ni estigui allà per anar a declarar o per donar suport en el dia a dia en les qüestions més pràctiques, però sobretot pot ser que l'Estat no estigui donant una resposta acurada, no només a nivell de justícia, sinó també a nivell de seguretat. Pot ser que el Ministeri d'Igualtat i el Ministeri d'Interior no estiguin donant una resposta suficient. I no és que estiguin en cas per cas dient què és el que ha fallat, perquè no conec els casos en concret. El que em refereixo és, estem destinant suficients recursos, suficients mitjans per poder fer que aquests casos es tramitin de manera àgil, que les dones puguin ser escoltades de manera correcta i que, per tant, en base als fets que denuncien, siguin protegides de manera adequada?
Vostè on creu que és el TAP? Que... És a dir, vostè que està sobre aquest terreny, on està el TAP? On es compliquen les coses? A la denúncia, en la denúncia de l'entorn, en la burocràcia, en què no funcionen les ordres d'allunyament? On està el TAP?
Tant de bo que és un únic aspecte a abordar, no? Però jo penso que, en realitat, una problemàtica molt important que tenim és que intervenim moltíssims professionals en els casos de violència. Llavors, és possible que part d'aquesta informació imprescindible per resoldre l'assumpte a nivell jurídic es perdi pel camí, no? O pot ser que fins i tot part d'aquesta informació no sigui dipositada correctament a nivell judicial per múltiples motius, no? Des de la primera atenció que es fa a través del servei que estigui, des de l'advocacia, que hi hagi preguntes que no es formulin i que, per tant, aquella informació no acabi en seu judicial... Jo penso que el repte és canviar el model d'abordatge, tenir una perspectiva molt més àmplia sobre el que signifiquen les violències i entendre que potser l'esquema clàssic de violència gradual que hem conegut sempre, no?, de la violència psicològica, la violència física, la violència sexual i, per tant, com a última estadi, la violència mortal, diguéssim, no?, els feminicidis, potser no segueixin necessàriament aquesta escala i puguin donar-se pics de violència que escalin molt ràpidament i que, per tant, haurien de respondre també molt ràpidament.
Òbviament, avui se li ha preguntat sobre tot aquest problema al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
I ha donat una resposta que tampoc hem entès.
Bé, ha anunciat que en les properes setmanes estarà llest un sistema per incrementar, dit, la vigilància dels agressors reincidents i avisar les noves parelles dels antecedents de la persona amb qui mantenen una relació. Escoltem-lo.
Esa medida se adoptará en cuando tengamos los informes, etcétera, porque estamos trabajando. Y no solo la de poner en conocimiento de la víctima el hecho de las anteriores conductas o altas en el sistema Biogen del hombre con el que comparte su vida en ese momento, como otras medidas como de mayores seguimiento por distintos medios legales de las personas, de los agresores. Es decir, que el agresor también vea cada vez más que el foco también se pone en él.
Entenc que del que ens estava explicant la Carla Vall, en fi, la burocràcia i el sistema també van contra en alguns moments de tot això que estem explicant, però és que jo no entenc com es farà això, senyora Vall. No sé si vostè comprèn com avisarem a una nova parella que la persona amb la que està ara té antecedents. Això com
no,
es fa?
I a més el debat que genera, el dret a la intimitat, la protecció de dades, sí. No? Tot el dret a la reinserció...
Jo anava a respondre això últim, que no sé si el nostre sistema de garanties permetrà precisament que hi hagi alguna cosa així, i a més que no sé fins a quin punt seria efectiu, no? Perquè penso que moltes persones són coneixedores de que algú ha estat condemnat per violència de gènere i que el discurs social continua sent és que tens un ex que està boja, no? Vull dir que segurament el problema no radiqui aquí, sinó que radiqui en altres aspectes doncs, més contundents de destinar més recursos, per exemple, a les polseres GPS, no?, per protegir les víctimes que tenen ordres en actiu, dotada amb més recursos, no només policials, sinó també socials, no? Que les dones puguin marxar a casa quan veritablement ho necessiten i no s'hagin d'esperar per ser acollides. Vull dir, jo crec que va més per aquí.
En fi, veurem què és el que passa. Entre jutges i policies, a qui els hi falta més formació, si és que considera que els hi falta?
És que no crec que sigui un problema dels diferents grups professionals, perquè realment penso que hi ha moltes competències dins de cada grup de professionals, no? No tothom té el mateix nivell de formació ni tothom té els mateixos criteris. I d'altra banda també començo a pensar que potser no és només una qüestió de formació, que òbviament és necessari i imprescindible, sinó que és una qüestió de posicionament ideològic i social que tenim respecte a la violència, no? Crec que és indiscutible que estem davant d'un auge del negacionisme i que aquest discurs d'extrema dreta i de neomasclisme doncs, està aflorant en tots els àmbits.
Vol dir que hi ha jutges i policies que són negacionistes?
Absolutament, però no perquè ho digui jo, pensi jo, sinó perquè obertament crec que moltes vegades hem llegit i hem vist declaracions en aquest sentit, no? O traslladant això novament al relat de la violència domèstica i no d'un problema social que, vamos, jo crec que
podem constatar amb xifres, amb estudis des de fa molts anys, que sí que hi ha una violència estructural i sistèmica contra les dones.
És a dir, que hi ha jutges i policies que neguen les agressions masclistes.
És que penso que el titular no és aquest, disculpa'm. O sigui, el titular és que realment vivim en una societat on hi ha un discurs neomasclista que està impregnant totes les capes socials i que, per tant, al final, a nivell judicial, acabatem combatent novament arguments que creiem ja desterrats, com la idea de que això és violència domèstica o que són problemes individuals i no un problema estructural.
M'agradaria acabar amb una qüestió que tanco una miqueta la conversa que hem mantingut, perquè... És un tema realment dur, és un tema realment complicat, però creiem que avui teníem l'obligació pràcticament moral de parlar-ne. Crec que no hauríem de parlar més tots plegats. Hi ha un tema polèmic que se'n diu factor reforç, i que l'exdelegat del govern espanyol per la violència de gènere, Miguel Lorente, posava damunt la taula fa uns dies al diario.es. Segons Lorente, un assassinat masclista pot reforçar l'actitud d'un home que ja li ha passat pel cap matar la seva parella o exparella. És a dir, que si veig que algú altre ho fa, llavors jo també m'animo? És això?
Clar, la idea és que el delicte es comet quan hi ha un automotivat, quan hi ha una potencial víctima i quan es dona una ocasió delictiva, no? Clar, aquesta ocasió delictiva es pot veure molt reforçada perquè hi hagi un clima social que normalitza, naturalitza, minimitza aquestes violències contra les dones. I, per tant, penso que Lorente refereix precisament a això, no? Que en el moment en què un veu que s'està atacant a les dones, no? Que hi ha autors que estan matant a les seves dones, doncs aquí es pot veure reforçada aquesta conducta, sí.
Senyora Vall, ho hem de deixar aquí perquè crec que ha d'atendre altres mitjans. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies.
Gràcies, bona tarda. La Carla Vall és advocada penalista i criminòloga, experta en l'abordatge i prevenció de les violències masclistes. Ja heu vist que, en fi, ha apuntat a moltes qüestions. No només, el que és més preocupant és que no només és una qüestió de recursos, sinó d'aquesta porositat que explicava la Carla Vall, d'aquesta ideologia que arriba a les persones que estan davant de tota aquesta problemàtica, jutges i policies, que, en fi, ella m'ha dit que no era el titular, però jo crec que ha quedat bastant clar que ha explicat que en alguns casos doncs, la ideologia també pesa a l'hora de gestionar aquestes qüestions. Com ha anat el tema de l'enigma herbós, Marta? Com ha anat la cosa?
Doncs mira, avui sí? Hem rebut 706 mens, sí? I d'aquests 456 són correctes.
456?
456, quan encertat. Recordem que avui és el Dia Mundial de l'Electricitat Estàtica i us preguntàvem, doncs, quan hi ha més electricitat estàtica a l'ambient, us donàvem quatre opcions. A, dia fred i humit.
No sé.
B, dia fred i sec.
No sé.
C, dia càlid i humit.
No sé.
O D, un dia càlid i sec.
No ho diguis ara. Digue-m'ho després.
Vinga.
Versió RAC 1.
Si ets creatiu, tecnològic i emprenedor, inscriu-te a la sessió informativa en línia de la Salle Campus Barcelona. Del dilluns 16 al dijous 19 de gener podràs informar-te dels graus en arquitectura, arts i animació, enginyeries, informàtica, business, filosofia i els nous graus en enginyeria de la salut i disseny i creació de productes interactius. Inscriu-te a salleurl.edu i consulta l'horari de cadascuna de les sessions. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
Tu et prepares per encarar el gener.
Let's go.
Nosaltres fem que no et costi tant amb 4 dies sense IVA. Aprofita les últimes hores, perquè a Mediamarkt et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Corre a la teva botiga o entra ara a Mediamarkt.es o a l'app.
Té caràcter. És indomable. Se les ha vist de tots colors. Coneix els secrets de tothom. I arriba a 8TV totalment alliberat. Vicent Sánchez presenta El Pantall. De dilluns a dijous a les 21:30 a 8TV.
Aunque creas que no ha tocado, no pierdas la ilusión. Mira al otro lado, ahí va, está premiado. Ahora tienes más opciones de ganar. No hay lado malo en el nuevo cupón. Por los dos lados puede ser ganado.
Nou cupó diari. Ara, de dilluns a dijous, amb premis a les primeres i a les últimes xifres. A més, té un primer premi de 500.000 euros al comptat.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1, amb Marc Serra.
Ja ho tenim, això, eh? Amb més suspens que mai, avui, eh?
Sí, avui hem
tingut. I amb més temps que mai, també.
Avui més temps que mai. Sí. Doncs la resposta correcta, com potser molta gent sabia, és la B, un dia fred i sec, eh? Avui, o sigui que per això l'hivern és quan es commemora aquest dia, tal dia com avui. Perquè què passa? El vapor d'aigua és un gran conductor d'electricitat que dissipa aquestes càrregues que s'acumulen. Per tant, quan hi ha humitat és més difícil que hi hagi electricitat estàtica. En canvi, els mesos d'hivern l'aire conté menys vapor d'aigua que l'estiu, i per això, especialment dies com avui, senyor Marcelí, que fa fred, que fa vent, doncs que l'aire és especialment sec, doncs dies com avui hi ha més electricitat estàtica. A que no s'havia plantejat mai?
No. No? Sincerament, no.
Realment, l'interès que mostra...
No, gens.
O sigui, vol estar una mica pel programa? Majoria... És que no ho entenc.
Sí, no, ja estic...
Però no l'interessa,
no? No, és que el tema del... El tema que hem comentat ara amb la Carla Vall, vostè l'he vist que no acabava de...
Està completament desconnectat.
Ja fa estona, no m'interessen massa coses.
Bueno.
Doncs potser que marxi, no?
Bueno, és que vostè,
no, perquè no he de vigilar una mica. No, que vam quedar amb el clapés, que està, jo havia d'estar aquí per vigilar una mica el que feu.
Expliqui tot el que ha d'explicar, que des de que no fem coses velles porta un rebote, que aquest és el tema. Aquest és el tema de fons.
Jo crec que és això, Marc. En fi, avui, com hem comentat, 456 persones han sabut la resposta correcta, han dit que era la B, un dia fred i sec. Per tant, necessitem, senyor Marcelí, un número de l'1 al 456.
Digue-li.
Doncs mira, com que fa dies que anem cap baix, avui anirem cap baix.
Vinga.
366.
366.
Que no es queixin els de baix, perquè la setmana passada tot va ser baix.
Sí, és que és igual, es queixa tothom.
Demà David Bowie, que demà farà anys que es va morir, eh? David Bowie, demà l'enigma científic té relació amb David Bowie.
No ho conec.
D'una hora.
Va, ja tenim la guanyadora, és Anna Floriac. Diu, bona tarda. La resposta correcta és la B.
Sí.
Moltes felicitats pel programa, Anna Floriac.
Molt bé, Anna.
Molt bé. Bravo. Va, i ara, Marta, tens 15 segons per parlar-nos de Solideo, que avui em faria il·lusió que s'unessin els pitos nets, eh?
Ui! Encara en sobrarà...
Depèn de tu.
No arribo.
Depèn de tu.
En 15 segons vaig
a fer això. Va, no, va. Ja està. Ara no ho trobava.
No, res.
Ja està. Espera't, fem-ho al revés.
Què vols?
Calleu.